noves us vull explicar l'honor dels pagesos amb què va parar. Ells reguen la terra amb els seus suors i amb l'esquena dreta viuen els senyors. Mira com s'ho fan alguns dels senyors per prendre la fresca en temps de calor. Jutges i notaris i alguns advocats, que la llur collita és com la dels naps. Per més que Pedrego en ells no us fa res, que la seva hisenda és plana i paper. Sopen a les 11, van a passejar, mentre que els pagesos són a descansar. Algunes diades, gallina i capó, perdius i pollastres i vida al més fort. Vosaltres, pagesos, aneu al revés, en temps de calor. És quan mengeu més. No tasten el tall.
El Jordi Ribas, responsable de l'activitat cultural de Vinzeum, sempre ens sorprèn amb aquestes tries musicals que fa per arrencar secció i espai. Bon dia, Jordi.
Molt bon dia.
Has vingut guerrero avui?
Sembla que sí. Porto un músic de la muntanya, perquè avui parlem de muntanyes, i em feia com gràcia presentar aquest músic que es diu Arnau Obiols, i que és un cantautor que fa un folk així contemporani, molt arrelat al Pallars, perquè ell és d'allà, i per tant aquesta cobla o aquestes cobles dels pagesos em recordava que això, que era una reivindicació d'aquests que treballen la terra, que són els que hauríem d'estimar més, i a més doncs, que hi surt una mica de vi i em feia com gràcia que aquesta obrís, i a més perquè avui parlem amb els amics del CEP, no? El Centre Excursionista del Penedès, perquè el mes de juny és el seu mes també Vinzeum, i per tant la muntanya és la protagonista.
Anna Montgai, bon dia.
Bon dia.
L'Anna Montgai ve en nom del Centre Excursionista del Penedès i portes tota la vida, oi, el CEP? Ara rumiava molts anys.
Porto molts anys, però anys més activa i altres anys doncs, més passiva. Ara ja no estic a la Junta i col·laboro doncs, muntant el cicle de projeccions juntament amb dues persones més, amb la Montse Rico i el Xavi Tutusaus, que no han pogut venir. I sí, faig una mica de tastaulletes perquè ajudo amb coses molt puntuals.
Ara esteu molt cofois perquè acabeu d'estrenar Seu.
Sí.
I fa molta patxoca, clar.
Doncs la veritat és que sí, perquè tothom n'està molt orgullós i és una cosa increïble. De fet, el cap de setmana que ho van inaugurar, jo em vaig emocionar veient el vídeo, que és on es veien totes les imatges així, fins i tot amb stop motions, de com s'havia muntat el local. I és tant d'esforç i sobretot el grup de jubilats que han estat allà cada dia picant pedra perquè realment ho han fet tot.
Literal, ells, no?
Sí, literal, i molta gent, bueno, i el president, el Xavi Domènech, el Jordi Solís, bueno, tantes persones, no?, que s'han implicat, i moltes sense esperar res a canvi, perquè el grup de jubilats pràcticament estan treballant pels altres, perquè és així. Però molt contents, sí, tant la part del rocòdrom com la part social. Encara queden algunes cosetes per acabar, però vaja, està tot ja endavant per fer coses.
A banda de l'activitat del cap de setmana inaugural, aquest cicle de projeccions de muntanya ha estrenat, no?, aquest espai social.
Sí, bueno, hi ha una sala pensada per fer projeccions, tot i que encara s'ha d'acabar d'ajustar tot. I de moment està una mica pensada doncs, per fer projeccions així de proximitat, una persona que parla, passar algunes imatges, però no està concebuda com una sala doncs, per passar pel·lícules amb alta qualitat. I de moment volem seguir col·laborant amb el Vinzeum, perquè és una sala que realment està molt equipada, és molt còmoda i és un auditori que val molt la pena doncs, aprofitar-lo.
Clar, el cicle porta anys a Vinzeu.
Sí, dèiem això, no?, que és una entitat històrica de la vila i també de la relació amb el Vinzeu. Em sembla que el primer local potser social que tenia el CEP era l'antic museu, i per tant és bonic pensar que l'entitat no perd el vincle, no?, i que continua projectant. Des de que tenim aquesta pantalla més gran, no?, amb aquest equip de so i per tant a millorar la qualitat, i ja crec que l'hem fet, ja vau provar, no?, aquesta...
Sí.
aquesta millora de l'auditori i, per tant, ens agrada molt que també doncs, el juny o quan toca el cicle també s'instal·li a Vinceum i permeti doncs, no, que els amants del cinema de muntanya doncs, vinguin també.
Aquesta 29a edició del cicle de projeccions de muntanya del CEP començava divendres passat justament al local. Com va anar aquesta primera sessió?
Doncs va anar prou bé, perquè a vegades tens por de que molta gent no se n'assabenti de les coses. I
sempre pateixes, oi?
Sí, es pateix una mica, perquè realment, sobretot per la persona que ve, no? Que sap greu que vingui poca gent. I vam omplir, vam ser una cinquantena de persones. La persona que va venir a fer la projecció, el Miquel Femènia, ja havia vingut altres vegades a fer projeccions de cicloturisme. I bé, va anar molt bé, sí, la veritat és que sí.
I a partir de la setmana vinent us traslladeu a l'Auditori de Vinceum totes les projeccions que queden.
Sí, i bàsicament també perquè les properes que venen, el film és bastant important, ja que el dia 6 ho faig una mica de repàs.
Sí, anem dia a dia.
Sí, perquè aquest proper dimarts, per exemple, ve un xicot que es diu Josep Rosset, que és bomber, i la Paula, que és la que ha fet la pel·lícula. Llavors han fet un film sobre un viatge al Pi, als Andes, en l'època, el 21, així en plena època de pandèmia, i llavors la pel·lícula realment està molt treballada i val la pena doncs, veure-la així amb qualitat.
Van poder marxar en plena pandèmia?
Sí. Ja ens explicarà els detalls, perquè li vaig voler preguntar i em va dir no, això ja ho explicarem allà. Però clar, suposo que el film també diu que és interessant perquè estaven realment sols i el títol de la pel·lícula, perdó, és 40 dies a la Cordillera Blanca, solitud als Andes, o sigui que això ja ho diu tot.
Sí. Això serà dimarts vinent, 6 de juny, a les 8 a Vinceum. Sempre seran els dimarts, a partir d'ara, i a les 8.
Sí.
La setmana següent, el 13 de juny, què ensenyareu?
El 13 portarem les pel·lícules guanyadores del Festival de Cinema de Torelló, que ja fa anys que ho portem, i realment són pel·lícules de molta qualitat, perquè vol dir que han hagut de passar ja una selecció de públic, de jurat, i normalment ens ofereixen dos programes i aquest any hem triat un programa així més d'escalada perquè intentem englobar totes les disciplines, escalada, travessa, cicloturisme, i en aquesta hi ha dues pel·lícules que són llargues, 44 minuts cada una. Una és la House of Gods i una que es diu Not Alone, una anglesa i una del Canadà. I bé, jo no les he vistes, però normalment són pel·lícules doncs, que agraden perquè estan molt, molt triades i molt bona qualitat.
La quarta cita serà el dimarts 20 de juny. Què projectareu?
El 20 de juny vindrà l'Ignasi López a presentar dues pel·lícules que no són noves, ja són em sembla, del 2019, una, i l'altra és del 2021, si no recordo malament. Són pel·lícules molt curtetes, de 20 minuts i de 10 minuts, fetes amb stop motion. La temàtica és muntanya, I el que serà interessant és que aquest xicot ens explicarà una mica com fa les pel·lícules, la seva trajectòria, perquè ell ha entrat en aquest món una mica amateur, ell era estudiant d'il·lustració, i quan va néixer la seva filla doncs es veu que es va començar a interessar per les filmacions, i va començar a provar, i li va anar bé, i ha guanyat algun premi, i llavors aquestes pel·lícules sí que les he vistes i realment valen molt la pena, són molt divertides.
No, és un gènere habitual, no?, animació de muntanya.
Doncs sí que ja n'havíem projectat,
sí.
De fet, al Festival de Muntanya de Torelló, cada any hi ha coses d'animació. Sí, no cal que siguin stop motion, però es presenten moltes vegades films amb aquesta temàtica, per adults, eh?
Sí.
I ens ha fet gràcia doncs, portar-ne dos d'aquest noi, i sobretot perquè vingués ell i ens expliqués com ho fa, que això també és a vegades el més interessant, no?, el procés i...
Cloureu el cicle el dimarts 27 de juny, passat Sant Joan, tot pedalant.
Sí. En fem una segona de cicloturisme a càrrec de l'Oriol Molinos i aquest xicot, que el coneixem personalment, ell no es dedica a fer projeccions, ell es dedica a viatjar en bici i, a més, treballa com a guia de grups de bicicleta que els fa viatges per allà a la comarca de Girona. I aquest xicot es passa, doncs, 6 mesos a l'any viatjant i 6 mesos treballant. O sigui que és un bon plan de vida. Va fer aquest canvi fa 15 anys. I el curiós de l'Oriol és que viatja amb molt poc material, així com a vegades estem acostumats a veure un cicloturista carregat d'alforges i motxilles. Ell va amb el mínim i bé, ens explicarà el viatge que ha fet aquest últim any, que és Geòrgia i Armènia, que ha estat altres vegades també, i Colòmbia. I vaja, que ve moltes ganes de parlar.
Quina és la fórmula, Anna? Primer els convidats parlen, explica, o primer feu el visionatge del documental i després ells s'expliquen? Com funciona? O depèn de cadascú?
Depèn de cadascú. Cadascú ens ofereixen coses diferents. L'any passat, per exemple, van venir... Ara no em sortien els noms, i demano perdó, però van venir dues persones de Vilafranca, ai, no em recordo els noms, que van fer Bangkok-Barcelona, que van estar caminant durant 3 anys, i van portar una foto només.
Una sola foto?
Sí, i jo em vaig espantar una mica quan ens ho van proposar, però va ser genial. O sigui, ells, a partir d'una foto, que era un mapa explicant el seu recorregut, van fer 1 hora i mitja, la gent no parava de preguntar. I que al final és com transmets allò que vols explicar, tant sigui en una ascensió o en un viatge. Sí que és important les imatges, però moltes vegades és més el que expliques i com ho expliques que no pas aquelles imatges tan super ben fetes.
Clar, el com és bàsic.
Sí, sí.
Si poses passió, sí. De seguida encomanes l'audiència.
Exacte.
Perquè el públic del cicle de projeccions de muntanya, que porta ara arrencat la 29a edició... Són fans de la muntanya, depèn de qui vingui o de què projecteu, teniu públic divers, eclèctic, gent del CEP, bàsicament. Qui s'acosta?
Jo crec que la majoria de gent que s'hi acosta és gent que està interessada en aquests temes. Això no vol dir que si fem una pel·lícula escalada tots els que hi hagin a l'auditori siguin escaladors, però almenys sí que estan interessats en veure aquesta temàtica.
És un públic, jo crec, molt del, no? Vinculat al centre excursionista,
sí,
no?
Sí, sí. I a vegades doncs, venen amics dels que fan la projecció, els que fan la xerrada, però normalment també són o d'altres centres excursionistes o gent bastant vinculada amb això, sí. A mi m'agradaria que vingués gent més d'altres llocs, però... Bueno.
Hem de dir que són sessions obertes a tothom, no?
Sí, 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 són gratuïtes i obertes a tothom.
I
sí.
Hem de dir que Vinceum té la debilitat per fer servir la web, per apuntar qui vulgui venir, encara que sigui gratuït. I és cert que no patim perquè els socis del CEP no s'apunten, però
sí,
algú
per
sí que s'ha apuntat. Sí. Algú que no és del CEP i que ho ha vist a l'agenda o que ho deu haver vist, no?, en algun altre lloc, ja s'ha apuntat. I això també està bé, perquè llavors no és perquè vulguem saber qui són, però sí que sabem una mica també els aforaments. En el cas d'una entitat com vosaltres, no, la gent ja ve sola.
No patiu.
No patim. I l'auditori és prou gran i, per tant, no... Però sí que si algú ens està sentint i creu que vol venir, que jo li diria que s'apunti, que així també doncs, guarda lloc. I, per tant, també sabem doncs, el que és entrades.vinceum.cat i si entrem, doncs, pantalla Vinceum, que és aquest cicle que engloba les altres projeccions que no són del MOST, doncs surten totes les 4 i per tant, estan ben ordenades.
Anna, ens deies que sou 3... parint aquest cicle de projeccions de muntanya. Quins criteris feu servir? Ja hem vist que teniu una bona font d'inspiració al Festival de Torelló. Què busqueu? Voleu ser diferents any rere any? O sempre hi ha d'haver escalada? No pot faltar? Què agrada?
A veure, fa 20... Aquest és el 29è, oi?
Sí, sí, sí.
Per tant, moltes vegades, jo tinc aquí a mà diversos programes...
Ai,
moltes
sí,
vegades,
quina gràcia, sí, programes antics.
Programes antics, i moltes vegades es buscava un títol i una mica que les projeccions anessin lligades amb el títol. Va haver un any que era Dones i muntanya, va haver un any que es titulava Penedesencs a 8.000 metres, i llavors tots els que van venir a fer les projeccions eren gent de per aquí... Però també les idees es van acabant. Aleshores, al final busques que hi hagi una mica de varietat perquè pugui venir diferent tipus de públic dins de la muntanya. És el que et deia abans, que cicloturisme, algo de neu, escalada, alpinisme, viatge més a trekking, fins i tot han fet projeccions de viatges amb canoa. Varietat perquè tothom doncs, pugui una mica ser... diferent i no sigui avorrit, no? Al final, tot coses d'Himalaya al final també es fan repetitives. I buscar també temes així més propers, de viatges més propers, també.
No Quin sé. És el lema d'aquest any? Em sembla que no l'hem dit.
El lema d'aquest any vam posar la muntanya sempre en moviment. Cert que, diguem que les projeccions són variades i una mica volíem fer referència al moviment, estava una mica relacionat amb aquesta cosa de que ens belluguem pel món I aquí es va quedar la cosa. S'ha quedat amb això només.
I busqueu, quan es pot i es presta, que hi hagin experiències de penedesencs, busqueu aquesta connexió?
Sí, a vegades busquem gent d'aquí que ens ofereixi coses que s'han fet, si tenen alguna projecció, alguna cosa per oferir. Tot i que, a part d'aquest cicle, també normalment fem els primers divendres de cada mes, fem una projecció al local. I aleshores sí que allà la gent, de forma espontània o gratuïta, fem un calendari a principi d'any i s'ofereixen a venir a explicar els seus viatges. Aleshores, una mica el cicle, intentem buscar coses més, entre cometes, més universals o gent més que ve de fora, coses una mica diferents que no sigui... Això no vol dir que ni siguin millors ni pitjors, simplement obrir-nos una mica més cap a fora.
La qualitat dels documentals, de les projeccions, també deu ser més alta, no?, el cicle.
Sí, però a vegades hem tingut sorpreses, perquè sí, han vingut gent desinteressadament a fer projeccions allà al centre, algun divendres, i ha sigut genial. I algunes que hem contractat i que ens han costat també diners, doncs no han tingut el resultat que esperàvem. Però vaja, en general, cada cop més la gent que es dedica a fer aquestes coses s'ho treballa molt, són de qualitat, sí.
I aquestes projeccions del divendres, us heu estrenat ja al nou local?
Sí, sí, sí. De fet, vam fer la primera del cicle, la que et deia que vam fer ara,
sí,
aquest 26 de maig.
Sí, sí.
Quan vam inaugurar el local també va venir la Núria Piques, la Mònica Aguilera, el Pep Terrades, van fer també una xerrada i s'han fet més coses, eh? També s'han fet presentacions i sí, ja han provat els micros.
Ja roda,
i...
no?
Sí,
ja
sí,
ja roda.
Hi ha dues pantalles i en principi no ha caigut res a terra.
Quina activitat teniu al local? Així, per...
Activitats al local, ara...
Sí,
El rocòdrom està obert sempre, que has de ser soci i hi ha uns horaris, em sembla de 6 del matí fins a les 11 de la nit, que són entrades al local diferents, una és l'entrada al local, l'altra independent és el rocòdrom. I al local, de moment, mantenim els horaris de sempre, que és dilluns, dimecres i divendres de 8 a 2 quarts de 10 de la nit, l'horari de secretaria. Llavors, em sembla que ha començat a funcionar una activitat de ioga els matins i se li vol donar rendiment a diferents horaris, perquè ja que tenim aquest local, doncs intentar aprofitar les instal·lacions. Hi ha un petit gimnàs també, que funciona, però crec que està més vinculat amb el rocòdrom, i en principi això, i les projeccions aquestes dels divendres, les reunions que es fan de junta...
Per exemple, tots els llibres de muntanya que es presentin a la Vilafranca es podrien venir a presentar al
sí,
local?
Sí, estem oberts a fer presentacions i de fet, és un dels temes que està sortint, d'anar buscant, mirar agenda i anar buscant... Sí, ara s'ha estat molt amb el local i ara es tractarà una mica de donar-li sortida, perquè les activitats que són de cap de setmana realment estan a tope, funcionen i es fa de tot. Vull dir que això, que el calendari d'activitat de muntanya sí que està molt, molt actiu i no ha parat encara que s'estigués construint el local.
Sí, sí, malgrat la transició aquesta, que s'ha fet una mica llarga, no?
Sí, sí.
Les obres sempre són llargues.
Sí.
I ens deia el Xavi Domènech, no sé, passava per Ràdio Vilafranca, el programa venia potser 15 dies o 3 setmanes abans de la inauguració, que intuïa que el canvi de local seria un revulsiu, que estava trucant a la porta, interessant-se gent nova, gent més jove... Ara que ja es pot ensenyar i que ja és una realitat total, us hi esteu notant?
Jo no tinc dades amb números, però sensacions sí que les vegades que he estat allà sempre veus la gent que mira el vidre, perquè, clar, l'entrada és molt bonica. Clar,
sí.
Es fa mirar perquè ja veus el rocòdrom, veus activitat, veus llum, veus que estan passant coses. L'altre dia que fèiem la projecció, molta gent passava per fora, alguns van entrar, altres no, però el fet de ser visible cap al carrer, això ja és molt, perquè abans el local estava molt amagat.
En un carrer que no era de trànsit.
Sí, molt poc hora, clar, l'obertura de secretaria és molt minsa, i crec que sí. I el rocòdrom esperem que sí, que porti gent nova
i jove,
sí,
no?
I jove i gent de fora i tothom. Que tothom s'acosti cap allà i que miri, i pregunti.
Si us pica la curiositat i no sabíeu que han estrenat seu, que han fet aquest canvi important al qual hi han dedicat els últims anys, estan al barri de Sant Julià, a l'antiga Bolera.
Sí. Sí,
i sí, això que deia l'Anna, si passes per davant és inevitable que miris, que xafardegis, perquè es fa mirar aquest nou local.
Sí, sí.
Doncs en marxa aquesta 29a edició del cicle de projeccions de muntanya del Centre Excursionista del Penedès. Arrencaven divendres passat a la Seu i a partir de la setmana vinent de dimarts es traslladen a l'Auditori de Vinzeum i seran cada dimarts a les 8 fins a finals de mes, fins al 27 de juny. A banda de les projeccions del Centre Excursionista, què més ens recomanes, Jordi?
Clar, aquesta setmana no tenim gaire activitat. Tenim un tast avui, precisament, d'aquests que ja fa dies, que està ple, i per tant potser no val la pena anunciar-lo massa, perquè fem venir 7 els que ens escolten.
Però sempre hi ha l'opció de la llista d'espera, i potser no és prou coneguda, no?
Jo crec que això s'ha de, s'ha de recordar. Si algú ho sent i diu, jo voldria venir, jo li diria que truqui al Vinzeum o que passi per allà i que pregunti si la llista d'espera doncs, és molt llarga i que s'apunti. Perquè sovint o hi ha algú que no pot i llavors acaba avisant i per tant, doncs, que les places són sempre molt comptades, no hi cap tothom. I de moment encara són els tassos de la taverna i per tant l'aforament és molt petitet. Però sí, és avui a les 8 i per tant és una activitat. Aquest divendres acollim una activitat de la Cultural, que és la llibreria que porta, no?, la nostra botiga de llibres de vi i per tant no presentem un llibre de vi, però hi ha un parell de llibres de dos novel·les de l'editorial Adesiara, amb un concert, i per tant Vinzeum acull altres activitats i aquesta la sabem i per tant també l'anunciem. I aquest cap de setmana doncs hi ha visita com cada cap de setmana, però no em toca a mi.
O sigui, visita d'obres.
Visita d'obres, que recordem que cada setmana doncs, ensenyem una mica com està avançant, no?, el nou local també de Vinzeum i com s'està construint la museografia. I, per tant, fem una visita primer a l'Alcem la Copa, que és l'exposició que tenim oberta sempre, i després entrem doncs, ja a veure les novetats i pugem doncs, a la quarta planta, que és un dels al·licients d'aquest nou Vinzeum que aviat doncs, estarà obert per tothom.
Quines vistes, des d'aquesta quarta planta.
Quines vistes, sí. Realment aquesta quarta planta eclipsa, no?, i se'n endurà el públic sempre cap a dalt.
Fa dentetes.
Però, bueno, ja va lligat amb les vistes de la muntanya. O sigui que de tota la muntanya des de la quarta planta.
Sí, sí, gairebé.
Finalment hem aconseguit veure una mica de muntanya del Penedès.
Molt bé.
Anna Montgai, felicitats pel nou local, pel revulsiu que suposarà per tots els excursionistes del Penedès i per aquesta 29a edició del cicle de projeccions de muntanya, que ja rula i que tindreu a partir d'ara cada dimarts a Vinzeum. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Jordi, gràcies, fins aviat.
Fins aviat.
Sopen a les 11, van a passejar mentre que els pagesos són a descansar. Algunes diades, gallina i capó, perdius i pollastres i vida el més fort. Pagesos, aneu al revés, en temps de calor, és quan mengeu més. Cansats que estan, sols profit no els fa.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, són 11:45. És moment de tornar a acostar-nos a l'actualitat a nivell local i comarcal des del Penedès en xarxa. En aquest cas, des de la redacció de Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Començarem recordant que la fibromiàlgia és una malaltia que afecta un 2,4% de la població i el seu abordatge busca actualment millorar el benestar de les persones afectades a través d'una mirada holística. De fet, es tracta, recordem, d'una síndrome clínica caracteritzada per dolor crònic a tot el cos, amb predomini als músculs i les articulacions de l'esquena i les extremitats. entitats i en presència també d'una exagerada i extensa sensibilitat local a la pressió en múltiples punts. Forma part d'un grup de malalties cròniques anomenat síndromes de sensibilització central, juntament amb la síndrome de fatiga crònica i la sensibilitat química múltiple. Avui en dia, tot i que no hi ha un tractament que es pugui definir com a curatori per aquesta malaltia, els esforços s'estan centrant principalment en controlar, en la mesura del possible, els símptomes per tal de millorar la qualitat de vida i incrementar també l'activitat i participació de la persona amb fibromiàlgia. Fa 20 anys que es fan sessions de rehabilitació amb pacients amb fibromiàlgia, però ha estat en aquests darrers anys en què, aprofitant la incorporació de nous perfils professionals a l'atenció primària, s'ha començat a abordar la malaltia amb una mirada holística i multidisciplinar, amb fisioterapeutes, nutricionistes i psicòlogues. Actualment hi ha dos grups estables a l'Alt Penedès d'entre 10 i 15 persones que es troben tots els dijous durant 12 setmanes en sessions de 2 hores al CAP Vilafranca Nord i també al CAP Alt Penedès. Calafell instal·la plaques solars en la coberta del pavelló poliesportiu. Està pendent de fer-lo també en l'antic mercat municipal i l'escola al Castell. Amb les tres zones, consideren que es podria estalviar un 50% de la factura de l'energia. Calafell, doncs, ja ha instal·lat diverses plaques solars, en aquest cas a la coberta del pavelló esportiu, amb una capacitat generadora de 100 kW. L'energia produïda per aquestes plaques servirà per a subministrar el propi pavelló i també equipaments municipals que estiguin a una distància màxima de 500 metres, com podria ser el cas de la biblioteca. Corpinat ha presentat el seu tercer festival gastronòmic, un festival que arriba a aquesta tercera edició amb tota l'empenta i amb uns objectius molt clars. En una presentació que s'ha fet aquest dilluns al matí al Palau Robert de Barcelona, tant els productors d'aquests vins com els restauradors que participaran d'aquest cicle enogastronòmic han mostrat la seva il·lusió malgrat unes circumstàncies que poden ser adverses, però que s'encaren amb optimisme. A l'estiu, molt sovint, el Penedès es buida i hi ha molts restaurants que fins i tot tanquen a la nit perquè els seus clients marxen a la platja. És per això que aquest festival, nascut durant la pandèmia de Covid-19, suposa una gran oportunitat per a crear un reclam que pot dur gent a gaudir tant del paisatge de vinyes com dels espais gastronòmics que proposa. I acabem recordant que aquest dijous 1 de juny a les 6 de la tarda a la sala de lletres Joana Raspall de la Biblioteca Municipal de Sant Martí Sarroca s'ha programat la presentació del llibre infantil Riu, el cranc de riu, a càrrec del seu autor Miquel Florido i de la il·lustradora Sònia Torner. L'entrada és gratuïta. El llibre explica la història d'en Riu, un cranc de riu que viu feliçment al pèlag dels nenúfars, rient tot el dia i de tothom, però aviat la seva amiga granota aconseguirà que repensi aquest estil de vida.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Obrim la pàgina de l'Agenda al Detall, destacant-vos un dels nombrosos continguts lúdics que acull aquest cap de setmana la 41a edició de la trobada d'Olèrdola, un concert tribut a Tina Turner. Ens ho acosta des de Canal 20, Raimon de Cara.
Aquest cap de setmana el municipi d'Olèrdola està de trobada, 41a edició de la trobada del municipi que, com és habitual, tradició, té com a punt de trobada el propi conjunt monumental d'Olèrdola, la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. I una de les activitats que formen part del programa d'aquesta trobada es viurà el dissabte a la nit, a partir de 11:45 s'anuncia, amb un concert tribut a Tina Turner, amb Tina and the Turners. I la cantant d'aquest grup és la Cristina Pozo. Podem conversar amb ella. Cristina, què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Moltes gràcies per trucar-me, eh?
Esteu de trobada aquest dissabte amb una activitat, amb aquest concert de tribut amb Tina and the Turner. Suposo que és un concert, entre altres coses, especial per la recent mort de la mateixa Tina Turner.
Doncs mira, sí, bueno, això, no? Casualitats o no són casualitats, no? La veritat és que estem molt il·lusionats de venir aquí. Bueno, hem estat mirant una miqueta per informar-nos, perquè ens queda una mica lluny, perquè s'han de parlar més nosaltres, a tots els músics i, bueno, jo mateixa, no? I hem estat parlant una mica, hem tirat de Google, eh? I és molt maco, no tenim a tocar, eh? Això, bueno, és tot un luxe per nosaltres, eh? Venir aquí amb vosaltres.
I què oferireu, Cristina?
Doncs, bueno, simplement Tina Turner. Más puro duro estilo Tina Turner, tal qual. Totes les versions estan tot amb el to original d'ella i ja la veureu, la veureu. Ara ja que sí que no la podem veure, pobreta, doncs ara sí que la podreu veure d'una altra manera.
Tu literalment et poses en la pell de Tina Turner perquè els vestits, tota la interpretació, la caracterització i, evidentment, la manera de cantar, doncs ens situa davant de la Tina Turner.
Sí, sí, la veritat és que m'hi fico molt amb el paper. La veritat és que, bueno, jo fa molts anys que la canto professionalment, estic en orquestres, en grups de rock, en, bueno, per tot, no? Soc professora, tinc una escola d'arts escèniques aquí a Blanes, i bueno, m'agrada molt el teatre, cantar lògicament, i bueno, m'intento ficar amb el paper i també, bueno, també perquè em sento identificada, perquè vulguis o no, he tingut una mica de vida paral·lela amb ella, amb el tema de, no a aquest nivell d'ella, lògicament, ojalà ja m'hagués agradat triomfar com ella, no? Però sí, una mica a nivell personal, eh?
Per què?
Em sento molt identificada per això.
Dius que a nivell personal t'hi sents identificada?
Sí. També una vida una mica difícil, per dir-ho d'alguna manera.
I què té la Tina Turner? Aquesta força que enganxa moltíssim, que la fa, doncs, una de les intèrprets més recordades del panorama del soul rock, rock soul, no sé com ho definiries tu.
Sí, és ben bé això que tu estàs, tal com ho descrius. Perquè ella, clar, tenia moltes vessants com a cantant, però realment on es va enfocar això, perquè de petita ella cantava gospel. Es va anar amb una... No sé si és una mica la seva vida, no? Va començar amb una església, la van fer fora de l'església perquè cridava molt, era molt cridanera. Mm-hmm. Vull dir que va començar, bueno, això, cantar música negra, lògicament, es va de cantar una mica, no?, per on te veia que en aquell moment podia triomfar, no?
I què té la Tina Turner perquè pugui agradar a generacions? Segurament als teus concerts es reuneixen persones de moltes edats. Què té que pugui captar a un públic tan divers? Com ho interpretes tu?
Bueno, perquè la Tina Turner no era una cantant, era una artista. I ella, sobre l'escenari, ho omple. Estàs veient un espectacle, no estàs veient un concert, veus un espectacle. I jo he volgut, doncs, transmetre el mateix. Porto dues ballarines i els músics, que són músics molt bons, bueno, ja ho podreu sentir, i la veritat és que això també fa omplir l'escenari, no? A més, a la força de Tina Turner, no? Bueno, jo quan acabo el concert m'aprimo per almenys un quilo i mig, o 2 quilos, eh? Sí.
I en el repertori no hi faltaran els grans èxits.
Hombre, no, això no, si no ja... si no, pujaran aquí ja... No, això és el primer, això, que la gent ha de disfrutar, la gent ha de gaudir, posar-ho bé. I, clar, la gent més jove, lògicament, que coneix, doncs, el Simply the Best, el Prop Mary, les cançons més conegudes d'ella, no? Allà els més grandets ja coneixem algunes més, però si no faig aquests no ho entenen.
Abans has explicat que has fet recerca per conèixer on actuaràs. Segurament que no és massa freqüent poder fer un concert davant de tot un monument com una muralla romana en aquest conjunt monumental d'Olèrdola. Ho fa especial? Aquesta actuació serà especial per l'indret on s'actua?
Home, evidentment. És més fred estar tocant a dintre d'un teatre o un escenari, i a vegades que anem amb alguna carpa, amb un lloc així. Però clar, si estàs en un lloc maco, o sigui, que tingui aquella cosa especial, no?, de l'antiguitat, no?, sempre te dona un toc, no sé, una cosa diferent, no?, les sensacions també que tenim els músics, no?, els mateixos artistes, que ja saps que són molt sensibles, no?, amb tot això, no?, la veritat és que te dona un altre caire molt especial poder tocar aquí.
I concerts com el que oferirà per la trobada aquest concert de tribut de Tina Turner amb Tina and the Turners també serveixen per reivindicar la música en directe, perquè molta celebració popular, no sé si estàs d'acord amb mi, ara substitueixen aquest format de música, la música interpretada en directe per altres tipus que potser no tenen tanta gràcia, tant de mèrit. Com ho veus tu?
Bueno, jo, lògicament, estic totalment d'acord amb tu. Tinc una associació de músics i artistes a Blanes, que precisament la vaig crear, soc la presidenta, precisament la vaig crear, doncs perquè ja estic una mica bé enfadada amb això, amb aquest tema, no? Dels playbacks i de... Bueno, no és el mateix estar cantant. Estic enfadada, però entenc que hi ha moments que ho has de fer, però jo no estic d'acord. És el que t'ho vull dir. Hi ha molts músics que, bueno, ja no hi ha prou pressupost i també han de treballar i han de menjar, no? I a vegades has de substituir un karaoke, has de substituir pues, per poder guanyar 4 euros. Clar, és una mica... És que, això em sembla que és un tema llarg de parlar, no? És una pena. Mira, fins i tot jo fa uns anys vaig deixar de cantar amb orquestres, vaig començar amb una sala molt gran, una sala d'espectacles, i jo anava amb un pianista i amb un saxo. Va venir la crisi del 2008 i m'han dit, escolta, tu podries fer això sense músics? I dic, ostres, és que no tenim pressupost. Clar, què fas? És un hàndicap, eh? Uh-huh. Jo com a cantant em vaig quedar clar, i ara què?
Vas haver d'adaptar.
És un tema llarg. Mm.
Comentaven que fa anys que estàs posant-te a la pell de Tina Turner, i quan va ser el primer moment que vas decidir, doncs, ara faré de Tina Turner? Què va portar a fer aquesta decisió artística?
Bueno, això ja ve de fa molts anys. És una mica potser el que te comentava, no? A nivell personal em sentia molt identificada amb ella, però va ser una relació que realment va ser molt dura i molt... molt especial negativament, no?, cap a mi, no? I com fa uns anys es veurà la pel·lícula de la seva vida, no?, la seva biografia, i bueno, em veia molt reflexada amb ella. I a més era cantant, però vaig veure la seva superació, la seva força per superar tot aquell malestar, tot aquella... com dir-ho, aquell pena o tot aquell patiment que sentia ella, i com ho va superar a través de la música. Pues el meu cas va ser igual, jo estava en una depressió molt gran, perquè vaig patir molt, i va ser la música el que em va treure endavant. I llavors pues, vaig pensar, no sé, haig de fer el tribut a Tina Turner, tu, que era molt canyera, i jo soc molt canyera també.
Ho podrem comprovar, insistim, a 2:15 de la nit d'aquest dissabte, dins de la programació d'aquesta 41a edició de la Trobada d'Olèrdola, una Trobada d'Olèrdola que es va especialitzant en oferir espectacles, concerts, tribut. Ja va portar Queen i ara aquest concert de Tina Turner, que passa per ser, Cristina, com una, de, per no dir segurament el més destacat tribut a Tina Turner del nostre país. No sé si estàs d'acord amb això, perquè nosaltres ho hem pogut llegir així.
Bueno, doncs això és el que diuen. Això és el que diuen, no ho sé, si ja, això ho haureu de comprovar vosaltres i després dir-ho, no? Doncs clar, no queda bé que jo digui, sí, esto es la millor. No, jo sempre m'agrada, és la meva feina, fa molts anys que m'hi dedico i m'encanta la meva feina, però sempre m'ho augmentat. Això ja m'ho direu, quan acabem el concert ja espero que vingueu allà i em diré, Cris, super, super, sí, sí.
Doncs estarem al cas amb tota la banda, la Cristina Pozo, doncs, posant veu a Tina Turner, posant-se en la pell de Tina Turner amb aquest Tina de Turner. Gràcies per explicar-ho, Cristina. Que vagi molt bé aquest concert del dissabte, la Trobada d'Olèrdola, el conjunt monumental. Fins
la propera. Moltes gràcies.
Una abraçada.
Espero que vingueu tots, que us tinc comptats a tots, que no falti ni un, eh?
Prenem nota, que vagi bé. Una abraçada. Merci.
Moltes gràcies. Adéu.
Ara són 11:45 i la segona entrevista de la gent del detall ens porta a la capital del Cava, on, tal com fem un cop al mes, l'Eli Jiménez ha anat a buscar l'última hora de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia.
Doncs un mes més parlem amb la Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, avui per descobrir el que tenen preparat per aquest proper mes de juny. Glòria Bricoller, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, Eli, molt bé.
Sempre és ritual de, o bé a finals de mes, o bé a principis, en aquest cas l'últim dia de mes, i per conèixer tot el que ens heu preparat pel mes de juny, parlar amb vosaltres i que ens feu una miqueta, ens llisteu tot el que ens teniu preparat, que acostuma a ser moltíssim.
Sí, així és, així és. El mes de juny, que està a punt de començar, a Sant Sadurní és un mes molt especial, és un mes que hi ha als barris, aquest any, no? A partir de les festes de Corpus, també hi ha Sant Joan, i llavors, entremig, la biblioteca pot encaixar totes les seves propostes literàries i culturals. Sí, sí. No hi ha molt, tampoc, no et pensis, eh? Però el que hi ha val molt la pena.
Doncs som-hi. Amb què comencem?
Doncs mira, podríem començar amb les activitats per adults, per joves i adults que tenim aquest mes.
Perfecte.
El dissabte dia 3 de juny a les 11 tenim l'última sessió del curs de les dones en la mitologia. És aquest curs que imparteix la terapeuta i especialista en mitologia especialment femenina, la Teresa Andreu. És una psicòloga que viu a Sant Llorenç d'Hortons i durant tot el curs ha estat impartint una sèrie de classes relacionades doncs, amb la mitologia, la psicologia i les dones. Aquest dia 3, la Teresa Andreu dedica la seva sessió a Tiresias l'andrògin. És una activitat gratuïta que no cal inscripció prèvia, que dura aproximadament una hora i mitja i que és molt, molt recomanable. Dissabte, dia 3, Tiresias l'andrògin. Mm-hmm. El mateix dia 3 de juny, a les 12 del migdia, inaugurem l'exposició de pintura i il·lustració dels estudiants de l'Acadèmia Mediterrània d'Arts, l'acadèmia capitanejada per la Cecília i l'Antonio. I aquesta exposició porta per títol Amb Arts al cor de l'art. Ja fa, crec que 17 anys que fem aquesta exposició, és una exposició molt acolorida, és una exposició col·lectiva de tots els, des dels petitons, des dels més menuts, fins a les persones grans que s'acosten a aquesta escola de pintura sadurninenca, i serà tot el mes de juny a la biblioteca, i la inaugurem el dia 3 de juny a les 12. Mm. Així s'acaba la primera setmana, per dir-ho d'alguna manera.
Anem amb la segona.
Exacte, la segona setmana hi ha un sol acte, perquè després ja comença tota la bateria de les festes dels barris. Mm. El dimecres, dia 7 de juny, a les 7 de la tarda, tenim el nostre tradicional cicle de talents locals, que sempre convidem un parell de persones sadurninenques que tinguin coses per explicar, siguin tant de la seva trajectòria vital o sigui de la trajectòria professional. En aquest cas, al Talents Locals hem convidat a dos professors de cinema que viuen aquí a Sant Sadurní. Són tots dos professors, tots dos són realitzadors, o sigui que han fet o curtmetratges o pel·lícules ja. Són en Pau Periques i en David Casals Roma. I el títol de la sessió es diu Cinema i narrativa. Molt, molt interessant. El dimecres 7 de juny a les 7. Mm-hmm. I aquí llavors fem una pausa per poder gaudir de les nostres festes locals, dels barris, i tornem el divendres 16 de juny. El divendres 16, també a les 7 de la tarda, en el cicle especialistes, que en aquest cas el que fem és convidar persones rellevants del nostre país que presentin el seu darrer llibre, i hem convidat el periodista Gaspar Hernández, que presenta el seu darrer llibre que porta per títol El radiofonista, que també tenim moltes ganes de veure'l en directe, de gaudir-lo, d'escoltar-lo, perquè és una persona que està molt vinculada amb el creixement personal, amb la psicologia, amb l'autoestima, però també doncs, ha sigut des de fa molts anys periodista d'informatius. I aquest llibre, precisament, El radiofonista repassa tota la seva trajectòria, bueno, hi ha una part de ficció també. Serà el divendres 16 de juny a les 7 de la tarda amb el Gaspar Hernández. Mm-hmm.
I amb què seguim?
Després hi ha la setmana següent, que és la setmana de Sant Joan, i amb aquest acte tanquem a la programació per joves i adults. El dimecres 21 de juny a les 7 de la tarda tenim una xerrada que porta per títol El poder de la paraula. Aquesta xerrada la portaran a terme tot un equip de terapeutes que es diu Coespai Viu. És un equip que té la seva seu a Vilafranca i participaran la Eva Torrents, que és coach, l'Anna Tomàs Maioles, que és mediadora, la Maria Rodríguez Sandia, que és terapeuta gestalt, i la Cristina Cidoncha, que és psicòloga. Crec que serà super, super xulo veure aquestes quatre treballadores del Coespai Viu, liderades per la Eva Torrents, sadurninenca, i pot ser molt, molt interessant aquesta xerrada sobre el poder de la paraula dimecres 21 de juny a les 7 de la tarda.
Perfecte.
Recordem també que fins al 26 de juny tenim la sala d'estudi oberta de 9:45 del matí a 9:45 del vespre per a estudiants de batxillerat, cicles formatius i universitaris. Fem una petita pausa al migdia de 2:45 a 4:45, però tenim 10 hores oberta aquesta sala d'estudi fins al 26 de juny. I les exposicions, com ja us he dit, al claustre hi haurà la col·lectiva de l'Acadèmia Mediterrània Arts, els AMARTS, de pintura i il·lustració dels estudiants. I a les vitrines d'art hem convidat a una creadora sadurninenca que es diu Isabel Zambrano Trujillo, que ens ensenyi la seva costura creativa durant tot el mes de juny a les vitrines de la biblioteca. Fins aquí tindríem la programació del mes de juny dels joves i els adults. Què et sembla?
Déu-n'hi-do, m'ha dit que era curteta, però intensa.
Sí, perquè ja quan s'acaba el curs ja comença a fer una mica més de calor, algunes activitats les fem al pati, ja és tot una mica més, no informal, però com més distès. I ens sembla que aquesta programació que combina mitologia, literatura, cinema, ràdio, és una combinació molt, molt adient per aquest mes de juny. Segurament, encara hem d'acabar-ho de confirmar, també podrem gaudir de la bibliopiscina, que començarà just després de Sant Joan. Si vols, això, en parlem un altre dia quan tingui més detalls concrets, Eli.
I tant. Ens ho apuntem i quan ho tinguem confirmat, en parlem.
I després tenim les infantils i familiars, que n'hi ha 3 o 4 que també són molt xules.
Som-hi.
El mateix 3 de juny, que si us en recordeu ja teníem la mitologia i també teníem la inauguració de l'exposició, doncs el dia 3 de juny, a les 11 del matí, tenim una hora del conte per petitons. Aquestes hores del conte que són per famílies amb nens i nenes de 1 a 3 anys, molt petitetes i molt, molt, molt xules. En aquest cas hem convidat a la contista Sandra Rossi, gelidenca, que ens presenta la seva sessió que es diu Qui viu aquí, que és una sessió preciosa. Aquesta activitat, com que és de molt petit format i els nens molts són molt petits, demanem que les famílies s'inscriguin a la web sansadurni.cat/activitatsinfantils. Aquesta sí que necessita inscripció prèvia, la del dissabte 3 a les 11. Després, el dia 7 de juny, fem el sorteig del Puja al Tren. El Puja al Tren és un concurs de lectura que organitzem totes les biblioteques de l'Alt Penedès i del Garraf, on els nens i nenes a partir de... Ai, ara ho diré de memòria, m'equivocaré potser, però jo crec que és a partir de quart de primària fins a primer d'ESO. Ai, pot ser que m'equivoqui, eh? I llavors, doncs, el que fem és que els nens i nenes pugen a la sala infantil i veuen tot un tren i cada vagó està ple de llibres, doncs, o de terror, o de fantasia, o d'humor, o d'aventures, i llavors van llegint tot un itinerari de llibres que són com petites estacions de tren, i quan acaben de llegir el llibre pugen una altra vegada a la sala infantil i les meves companyes, la Teresa, la Marta o la Carol, els hi plantegen un enigma, i llavors els nens i nenes, si s'han llegit amb atenció el llibre, han de respondre a aquest enigma. Llavors, si el responen bé, plam, els hi segellem que han passat correctament per aquella parada de tren. I llavors van aconseguint doncs, llegir diferents llibres durant tot el curs. Hi ha nens i nenes que són grandíssims lectors, que des que vam començar el concurs al desembre, durant aquests 6 mesos, han llegit una barbaritat de llibres. O sigui que aquí sense dormir aquest concurs té molt d'èxit. I el que fem el dia 7 de juny, fem un sorteig per als guanyadors, entre tots els participants fem un sorteig molt xulo de coses, sorpresa. Això serà el dimecres 7 de juny a 6:15 de la tarda per tots els nens i nenes que han participat en el Puja al Tren. Què més tenim? A veure, el 10 de juny, el dissabte 10 de juny, de 9:45 a 2:15, el dissabte de joc. Un cop al mes ja sabeu que podeu venir a la sala infantil amb la família o els amics a gaudir dels jocs de taula. Tenim tota una selecció de jocs de taula xulíssims, tant literaris, com d'humor, com científics, com de tota mena, o d'enigmes, o de matemàtiques, i els poden venir a jugar aquí a la Biblio. A partir del dimecres 21 de juny, estigueu també atents que començarem les inscripcions als Bibliolabs d'estiu. Tenim Bibliolabs de Ciència i Tecnologia cada estiu, que tenen molt d'èxit, i a partir del 21 de juny hi haurem inscripcions. I després també durant el mes de juny i juliol tenim un concurs de lectura a nivell nacional per tot Catalunya que es diu Llegir té premi, que també les biblioteques proposen tota una sèrie de lectures i llavors les famílies s'inscriuen en el portal Llegir té premi i també poden guanyar, aquí sí que hi ha uns premis tecnològics excepcionals. I crec que fins aquí. Déu-n'hi-do, ja deia que teníem poquet, però Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, totes les propostes tenint en compte el que deies, que aquest mes de juny és mes de festes de barris a Sant Sadurní, això ja és una setmana sencera. Després, Sant Joan. Per tant, per completar tot això, totes aquestes propostes que ens aproveu des de la Biblio. Glòria, com sempre, és un plaer tenir-te més a més al Penedès en xarxa. Que vagi molt i molt bé aquest mes de juny i fins la propera.
Igualment, una abraçada, Eli, i a tots els que ens escolteu.
matins s'allarguen com xiclets. No sé si m'enyores. Xuclos, cèntims, molles i cabells.
Penedès en xarxa.
S'equivoquen, canten els pets des del seu darrer treball. Així acabem aquest dimecres 31 de maig. Acomiadem més i demà ens retrobem. Serà juny a les 9 i 6 i tornem. Adéu-siau.
Jo esperant-te fora i tot tornant de la feina un riu de nens tornant a casa sortint d'escola mentre contesto un missatge ple d'accents que no sé si es tanca, no s'obren. Deixa que et reculli quan no tinguis força. Deixa'm que t'expliqui per què sóc com sóc. Diuen que els anys et fan més savi. Creu-me que s'equivoquen. La migdiada un xic després buido rentadores cap al tard m'assec vora el solet i acabo el crucigrama que has deixat com sempre a mig fer damunt de la taula i quan m'arriba